unforgettable. You twist a fifth of mold that I am in. Bueno, y ens entrarem ahir, a quasi última hora del programa, que el portavoz de Compromís al Senat espanyol, Carles Mulet, havia registrat ahir mateix una petició que demanava la compareixència de Maria García García. Clar, si diem este nom, com a que no sabem ben bé qui és, però si parlem del seu nom artístic, doncs és Bàrbara Rey, i demana la compareixència en l'objectiu de que s'explique sobre les informacions segons les quals va rebre grans quantitats de diners provenients de fons reservats i possibles prebendes a canvi de no revelar les seves suposades relacions amb els càrrecs de l'Estat espanyol, entre els quals destaca el rei emèrit espanyol Juan Carlos I. Però per a que ens ho expliqui millor, anem a parlar amb ell. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Pues sí, sap què passa? Que quan se demanen aquestes coses poden que l'acusen de sensacionalisme, de buscar estrelles d'estes del papel tuché, no? Que diuen papel cuché.
Sí, sí. Sí, no, sempre quan fem aquest tipus de peticions, sabem que estem fregant sempre una línia un poc perillosa, no? Uh-huh. Però és que si és, o sigui, l'assumpte no és el que faci el rei emèrit en la seva vida sexual i personal, el tema és en què se gasten els fons reservats. I així, des de fa molt de temps que està en notícia, i ara de nou ha tornat a la realitat pública, no? Que s'han gastat barbaritats de diners públics, de fons reservats, per a mantenir el silenci d'esta dona, per a que no contar el que és, tot el món sap, no? Les seves relacions amb el, suposades, no? Amb el rei emèrit. I nosaltres pensem que és prou greu, perquè no estem parlant de quantitats simbòliques, estem parlant de més de 5 milions d'euros, segons apunten moltes fonts, no? I pensem, front a això, que seria un ús completament il·legítim dels fons reservats, dels diners públics, pensem que algú ha de donar explicacions. Nosaltres ja ho vam demanar, i el seu dia, el 2017, va fer una pregunta dirigida directament al govern, no, perquè explicara si això era veritat, i en aquell moment se va vetar directament per la mesa del Senat, perquè la figura del rei diu que està, no està sometuda a control parlamentari. I dic, no, és que es dona igual, no estem parlant dels reis, estem parlant de fons reservats que se l'han pagat a una persona, que no és el rei en aquest cas, no? I es pareix un tema molt preocupant i molt greu. Mm.
I a més, Bora, jo li dic perquè, claro, clavar-se en el CNI és un poc perillós, eh? Això diuen, no? O almenys això, mos parlen, pareix que no sigui realitat, però vostè ahir, quan s'estava debatint les esmenes al projecte de llei de la reducció de la temporalitat, que passava parlant de la llei d'interior, que, clar, vostè estava qüestionant la funcionalitat del Senat espanyol, és a dir, estava argumentant que les coses es tenen que fer com cal i es tenen que debatir. Bueno, pues a vostè en aquest moment li passa això que anem a sentir en el vídeo.
La presidencia de esta Cámara que se acepta vetar iniciativas legislativas cuando son perfectamente legales. Aunque no se compartan, lo que no puede hacer es vetarse cuando no son de... ¡Qué miedo! Y reiterar esto, ¿no? Que nosotros... hemos presentado enmiendas porque pensamos que es muy mejorable el texto. He intentado seguir el hilo, pero ha sido complicado. Es que ha sido terrorífica, ¿eh?
Bueno, pues això li passava a vostè ahir, estava fent aquests arguments, és a dir, i li sona una música de Polster Gay, una por terrible, no?
Sí, això va ser una anècdota graciosa, estàvem parlant de tot el tema de la llei d'interins, que és una llei molt polèmica que estarà debatint-se en el Senat, i sempre quan entra una llei tanícia com la de pressupostos, que també estem ara tenen molta pressa en que s'esplique quan més ràpid possible, que no s'incorpore cap tipus d'esmena, cap tipus de modificació, quan hi ha partits que estan en el Senat que no estan en el Congrés i també tenen dret a legislar, no? I el que ha passat, no sé si s'ha pogut apreciar molt i també en el vídeo tampoc no s'acaba de percebre, és que mentre estava parlant va sonar una música tètrica, però molt tètrica, pas que en el vídeo no s'escolta la intensitat que se va escoltar durant el ple, que me va fer directament perdre directament el fil, no? Va ser un moment curiós, divertit, perquè en principi ningú sabia què estava passant, no? I era un mòbil, la sintonia d'un mòbil d'una senadora que damunt estava en la mesa presidint la comissió, y es de música això, de película de por, directament, no? Bastant
clar. Sí. Clar, però això jo, la meva curiositat era com se va colar aquest sonit? I era d'un mòbil, no?
Sí, sí, d'un mòbil i també encara no he pogut parlar amb l'accionadora, però m'estranya molt que tingui aquesta sintonia perquè te poses pedaç de punta, no? I aquest tipus de música per advertir que estan quitant per telèfon. I la mola tenia molt fort, no? Va ser un poc una anècdota graciosa.
Per cert, la senadora de quin partit era?
Del Partit Socialista.
Val. Esto de les vacunes donades, que en són prous, no en va cap al Sàhara. És curiós aquestes coses, no?
Sí, clar, és curiós i no tant, no, perquè sí, un poc veiem com el govern espanyol està completament oblidant, no, a la població saharaui. Tota la cooperació saharaui, per exemple, compromesa per enguany, no ha plegat ni un cèntim, no? I si nosaltres hem patit moltíssim, imagineu-vos la gent que està en campaments de refugiats o en territoris ocupats com el del Sàhara, no? Uh-huh. I tot i que està en l'agenda política, no? I en el compromís del govern espanyol destinar també vacunes al Sàhara, sempre la població espanyola ha sigut molt solidària en la població saharaui, de 50 milions de dosis subministrades o compromeses amb tres països, al Sàhara no han arribat ja, no? I això que fa 11 mesos ja que des del Front de Polisario van demanar col·laboració perquè està en una situació molt preocupant i a hores d'ara ni s'han donat ni hi ha data per a poder donar-les a pesar de que estan compromeses.
Altra cosa que, bueno, vostè ha publicat en les xarxes i demés, perquè de fet vostè farà uns mesos ha estat allí, era esta dona a la que agredien contínuament perquè, bueno, és una persona que reivindica els drets que ells tenen, no?
Sí, no, la situació... Hi ha diverses situacions del Sàhara, no? Una és la part que està en els campaments de refugiats, l'altra és la part que està en el territori del Sàhara Occidental que controla el Polisario, però la situació més preocupant segurament és la gent que està vivint en el que és el Sàhara ocupat pel Marroc, no? Uh-huh. Aquesta gent, per exemple, gent activista, gent que simplement per tindre una bandera saharaui en el seu balcó, a la casa, porten més d'un any confinats dins de sa casa, que no es deixen així, i són objectes de violacions contínues, de tortures, entren a sa casa, els destrossen tot. Però, per exemple, la setmana passada vam tenir una competició de futbol entre Argèlia i Marroc,
sí.
I tota la població saharaui va així a festejar, que segur que Argèlia va guanyar la competició, i va rebre pues, tortures, palisses, d'empresonament, per algo tan insignificant com podria ser celebrar la victòria d'un equip. No? I això és la situació que dia està passant la població saharaui i veiem que Espanya, a pesar de la seva responsabilitat històrica i del seu compromís que en teoria hauria de tenir a nivell internacional, no està fent absolutament res. El contrari del que hauria de fer, no? Que és que continuï venent armament a Marroc, que és l'armament que s'està utilitzant per a reprimir a la població saharaui.
En este cas, el que sí que s'ha de tindre en compte és tindre tots un poc de corresponsabilitat i quan ens assabentem d'aquestes coses, fer-les públiques i que la gent sàpiga el que està passant a hores d'ara i en este moment on vostè apuntava fa uns segonets que està passant tot això. Carles Monet, senador, moltes gràcies per haver entrat i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Bon dia.